la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Sabies que la cua dels animals té diferents finalitats i funcions segons l'espècie, el seu procés evolutiu i les necessitats d'adaptació al medi? La cua es troba desenvolupada en les diferents espècies aquàtiques, terrestres o voladores, com poden ser les aus, els rèptils i els mamífers. En el cas dels mamífers, la cua és la prolongació de l'espina dorsal i un apèndix clau per finalitats tan diverses com mantenir l'equilibri, servir de timó per nedar o volar, ser prènsils per agafar-se millor a les branques dels arbres, espantar els insectes i paràsits molestos o servir d'abric per protegir-se del fred. Segons la postura i el moviment que adopti, la cua també desenvolupa la funció de comunicació social i senyal de perill entre els membres d'una mateixa espècie o ser utilitzada com a arma defensiva o verinosa en espècies com els escorpins o la manta. L'espècie humana també conserva vestigis d'una cua embrionària al final de la columna vertebral. Segons les conclusions d'investigadors, durant el seu procés evolutiu, els nostres ancestres van anar perdent la cua per agilitzar el seu moviment dempeus sostingut sobre les dues cames. En el llenguatge postural i de moviment a la cua dels gossos i gats es poden identificar les seves manifestacions d'alegria, disgust, estrès, por, preocupació, amenaça, submissió o expectació d'acord amb les diferents situacions o circumstàncies que es trobin. Depenent de la llargada, gruix i musculatura, la cua pot facilitar-los un millor equilibri, agilitat, aerodinàmica i més possibilitats de maniobrar quan corren, giren o neden.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis. Per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, Nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua, perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant, i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem, i quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt llavors per la respiració.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui escoltarem jazz. Sabeu lo que és una jam session? O una jam? Doncs és una trobada de músics que es reuneixen d'una manera informal, escolleixen una balada coneguda o una peça d'un d'ells i cadascú va fent improvisacions sobre el tema. Situem-nos ara en el mes d'octubre de 1954 a Hollywood, l'època dels millors intèrprets que ha tingut mai el jazz i una fabulosa cantant com és la Dinah Washington interpretant Darn That Dream.
dream. I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I awake, I find you're out of sight. Oh, darn that dream. Darn your eyes, they lift me high above the moonlit skies. Then I tumble out of paradise. Darn that dream. Contract, mine of mine, it can't understand that you don't care. Just to change the mood I'm in, Lord, I'd welcome a nice old nightmare. Darn that dream, and bless it too. Without that dream, I never would have you. But it haunts me, 'cause it won't come true. Oh, darn that dream.
Seguim endavant a La veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat per ONG ADA, un programa que s'emet a través de Ràdio Estel i que podeu també escoltar, a banda del directe, també en diferit, a través dels diferents podcasts que hi són i que podeu trobar al mateix web de Ràdio Estel. És temps per l'entrevista i tenim ja l'altra banda del telèfon, a qui ara presentarem, que és el Joan Ales. Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Joan és enginyer forestal, és responsable del Centre de Fauna de Vallcalent, del qual avui volem parlar. El Centre de Fauna de Vallcalent és als afores de la ciutat de Lleida i és un centre que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i que va ser creat l'any 1983 amb la finalitat de recollir, de tractar i de rehabilitar els animals salvatges. Farem una mica un repàs de tota la tasca, també en concret ens centrarem en un projecte, en un alliberament d'eriçons i parlarem una mica de la seva biologia i de les seves diferències i particularitats, però abans que res, Joan, defineix-nos una mica el centre. No sé quanta gent hi treballa a nivell de voluntaris, de personal, i la pregunta que en aquestes dates també és imperativa, i és si us ha afectat molt o no aquest últim any d'aquesta situació anòmala.
Molt bé, doncs, com bé has dit, el Centre Fauna és un centre de la Generalitat, en aquest cas ara mateix pertanyent al Departament d'Acció Climàtica. Estem ubicats a la ciutat de Lleida i ens dediquem bàsicament a quatre funcions principals. Per una banda, la recollida i rehabilitació i posterior alliberament de fauna autòctona protegida, és a dir, animals que estan ferits al medi natural, que arriben al centre per diferents vies, ja sigui particulars, agents rurals, policia local, Mossos d'Esquadra, etc. I aquí són atesos per l'equip de veterinaris i tot l'equip de professionals del centre per posteriorment ser retornats a la natura. Una altra línia que són tots els projectes que estem desenvolupant de cria en captivitat d'espècies amenaçades, que en aquest moment estem desenvolupant tres projectes al centre, un amb trencalòs, un amb òliba i un altre amb trenca. Tot el tema d'educació ambiental, és a dir, aprofitem part de les instal·lacions i alguns dels animals que no podem retornar al medi degut a les seves lesions, tenim unes instal·lacions dissenyades per acollir-los que ens permeten també fer tasques d'educació amb escoles i amb grups concertats i també amb famílies. I finalment tot el tema d'investigació, és a dir, tots els projectes d'investigació que es fan tant a nivell de centre com col·laborant amb altres entitats forànies, ja siguin universitats, centres de recerca, etc. I aquí podem encabir doncs, des d'estudis de causa de mortalitat, necròpsies que podem fer per aquestes causes de mortalitat, per tot el tema judicials amb agents rurals, per exemple, o altres informes, sobretot amb estudis, perdó, amb temes de malalties emergents. Mm. Amb tot això, bueno, estem tractant de l'ordre d'uns 4.000 animals a l'any. Mm. I, bueno, com tu ens deies, la pandèmia del darrer any, doncs sí que ens va afectar en que d'entrada arribessin menys animals. Per què menys? Doncs, bueno, en principi, si hi havia menys gent al camp o, degut a les limitacions provocades per la mateixa pandèmia, la mobilitat estava restringida, per tant, hi havia menys possibilitats de trobar aquesta fauna ferida. I d'altra banda, també, vull pensar que si hi havia menys gent, també hi havia menys possibilitats d'accident i, per tant, també potser va baixar una mica la sinistrabilitat a nivell natural.
Són hipòtesis, però és una de les possibles causes, no?, aquestes dues, o bé que no hi ha tanta gent i, per tant, no hi ha possibilitat de tants avisos o de tantes recuperacions d'aquests animals, o bé l'altra, no?, que també és positiva en aquest sentit, i és que, bé, no hi ha tanta gent i, per tant, no poden haver-hi ni tants atropellaments ni tants accidents derivats de l'acció humana cap a aquests animals, que és una de les principals causes també en molts casos. No sé si a banda d'això, també a nivell de funcionament i sobretot en les activitats de difusió que feu, evidentment us ha afectat aquest any de Covid-19.
Sí, evidentment. Tot el tema de la pandèmia va ser un trastorn bestial pel dia a dia del centre. Penseu que el centre en si, com has dit, és el de la Generalitat, està gestionat per l'empresa pública forestal catalana, la qual té contractats al centre 11 persones. Ara a l'estiu incrementem la plantilla amb una sèrie de reforços amb què quasi dupliquem. Passem a ser, per part de forestal catalana, passem a ser un intern de treballadors, que això junt amb personal d'altres entitats, com pot ser neteja, seguretat, manteniment, etc. Estem sobre les 30 persones vinculades, però fora d'aquest grup de persones que estan aquí amb una relació contractual, diguem, hi ha un altre gran volum de gent que són els voluntaris d'una banda i tots els estudiants de pràctiques d'una altra que venen a fer la seva formació pràctica o a donar-nos un cop de mà, en el cas dels voluntaris, amb les diferents tasques del centre. Doncs les mateixes restriccions de mobilitat i de limitacions imposades per la pandèmia ens van afectar en aquest sentit molt negativament en quant a personal, que vam tenir menys gent. De fet, el tema voluntariat es va paralitzar i encara està paralitzat. Les pràctiques vam estar molts mesos sense poder acollir a ningú perquè l'activitat acadèmica també s'havia ralentitzat molt. I tot el tema educació, malauradament, també s'ha vist molt afectat, no?, afectadíssim, perquè portem un any quasi tancats, bueno, de fet, més d'un any. Ara hem començat a reemprendre una mica l'activitat, però com estem ja a l'estiu, que és l'època que tenim més feina amb tots els pollets, ja normalment els mesos d'estiu està tancat, amb el que esperem que a partir del setembre la cosa ja es pugui millorar i puguem tornar a reemprendre.
Que es vagi amb tota la normalitat del món, que és el que desitgem tots en totes les altres àrees. Parlaves d'aquestes dues àrees en què es divideix el centre, aquesta àrea d'ús públic que fa referència a les visites d'educació ambiental, les estades de pràctiques, el voluntariat i els treballs per la comunitat, només perquè tingueu una referència en les dades que recullen, per exemple, del 2017, es van realitzar un total de 130 activitats guiades i hi va haver 2.525 visitants. Per tant, evidentment, no tenir dona efecte, no?, en aquesta àrea de difusió, que és una de les tasques importants que fa el vostre centre. D'altra banda, definim també l'àrea d'ús tècnic, és l'altra àrea en què s'engloba, per exemple, aquesta unitat d'hospital i rehabilitació, que és l'objectiu bàsic del centre, que és el de recuperar els animals per després poder reintroduir-los a la natura. Defineix-nos una mica les fases que segueix un animal quan arriba en aquesta unitat de rehabilitació, fins que també passa per la fase de musculació, no? És a dir, per enfortir els seus músculs per poder ser alliberat.
Molt bé, doncs mira, primer de tot tenim el tema de la recollida. L'animal està ferit bàsicament província de Lleida, que és la nostra zona d'influència. Aquest any també bona part de la província de Tarragona, perquè estem fent càrrec dels animals que van a parar al centre de veterinari de Reus. Llavors, el primer que hem de fer és un animal ferit ha d'arribar al centre. Nosaltres, com he dit abans, no fem recollida directa d'animals, és a dir, no anem al lloc on està l'animal, per tant, aquest animal ferit és traslladat a les nostres instal·lacions, ja sigui pel particular que l'ha localitzat o a través dels agents rurals o cossos de policia, vale? Siguin Mossos d'Esquadra, policies locals, etc. Una vegada arriba al centre, el primer de tot és la identificació, és a dir, hem de saber quina espècie és, d'on ve, amb el qual introduïm al nostre programa informàtic totes les dades possibles del l'abans, diguem, de l'entrada. Sí. Un cop tenim identificat, aquest animal rep un número de cas, és a dir, el número amb el qual a partir d'ara l'identificarem a nivell intern. Marquem normalment amb una anella a la pota perquè ens ajudi també amb aquesta identificació. I una vegada identificat passa ja a les instal·lacions d'hospital, on hi ha l'equip de veterinaris que el que fan és una primera revisió, decideixen el tractament que hem d'aplicar, ja sigui operació, ja sigui primeres cures, ja sigui la seroteràpia, etc. Durant els primers dies aquest animal roman a les instal·lacions de l'hospital, ingressat a la part que nosaltres donem les UCIs, fins que rep l'alta veterinària. Aquest és el moment en què el veterinari ja determina, veterinari o veterinària, que pot passar a instal·lacions exteriors. Llavors, entrem a la fase aquesta que comentaves tu de musculació. Primer va ser unes gàbies més petites, on seguim controlant pes per saber que està menjant una vegada deixat l'hospital. Després passa unes gàbies més grans, que són les gàbies de vol o de musculació, per tornar a agafar força amb aquestes ales. Parlo d'ales perquè bàsicament la majoria són ocells, eh? En el cas dels mamífers el procediment seria semblant.
Gairebé un 84%, hem de dir que la proporció d'animals que rebeu són ocells, i després en un 22-27% són mamífers.
Exacte, sí, sobre un 80% més o menys, la xifra global de diferents anys. Llavors, una vegada ja està amb aquestes gàbies de recuperació i de vol, i ja té la forma física adequada i ha après a caçar en cas que hagués sigut un animal que ens hagués arribat de pollet o que hagués nascut aquí. És important també que l'última fase l'ensenyem a caçar. Una vegada ja està recuperat i sap caçar, arriba la fase d'alliberament, que aquest es produeix al lloc on el vam trobar, amb determinats animals, o amb ambients semblants. I aquí també col·laborem amb l'ajut molts cops dels agents rurals, el mateix personal del centre, o diverses entitats que col·laboren amb el centre que també participen en aquests actes d'alliberament.
Hem de dir que la majoria d'animals que arriben, o una gran part dels animals que arriben, un dels problemes principals pels quals han de ser rescatats són bé pollets que han caigut del niu, no? O fins i tot també aquests casos que són molt freqüents d'electrocució, que també detecteu no només en els casos d'animals recuperats i vius que arriben al centre per després poder ser tornats a ser alliberats, sinó també en els casos d'animals morts, que per això també teniu aquesta unitat que es dedica a fer autòpsies i a diagnosticar una mica, no?, i també a poder fer recerca amb els diferents animals, virus, etc. No? És molt important aquesta xifra d'animals electrocutats que detecteu.
Sí, bueno, malauradament l'electrocució és de les causes importants, molt lluny de la primera que has comentat, que són tots els pollets i cries, diguem, que arriben aquí quan encara no són capaços de valtres per si mateixos, que aquesta és la causa més important. Això ronda el 50% dels ingressos del centre, o algun any inclús més, el 60%. Que són tots aquests pollets que arriben ara en aquesta època, ja siguin animals volantons que estan fora del niu i encara no saben volar bé, o animals que han caigut, s'han precipitat abans d'hora dels seus nius. una vegada passem a les causes antròpiques, diguem, les que tenim causades per l'acció humana, per desgràcia la més important sol ser l'electrocució. I com deies abans, per desgràcia també, molts dels animals que arriben electrocutats arriben ja arriben morts. És a dir, en investigacions que duen a terme els agents rurals, amb recorreguts de línies, es recullen aquests animals, aquests cadàvers, per poder fer l'informe de veterinari de necròpsia que certifiqui que realment la causa de mort era aquesta electrocució.
Uh-huh. I us convidem també, a dintre del que és l'espai web, o a seguir una mica tot el que és el centre de Vallcalent, en aquesta recerca, com deia, perquè va des de diversos virus, doncs, anàlisis del virus del Nil, o també de la ràbia en ratpenats, etc etc. Diferents informes i estudis que es van fent periòdicament gràcies també a aquesta unitat, doncs, d'autòpsies i unitat de recerca dintre del mateix centre de Vallcalent. I també, com dèiem, molt important, i com has comentat tu abans, Joan, la unitat de projectes de cria en captivitat, que especialment es basa en tres espècies, que són el trencalòs des de l'any 2005, la trenca també des de l'any 2009 i l'òliba des de fa poc també, amb casos de reintroducció positius després de la natura, i que són molt importants també per reintroduir aquestes espècies que pateixen doncs gran vulnerabilitat a les nostres terres. Recordo que escolteu La veu dels animals i la natura, que escolteu un programa dirigit i presentat per ONG ADA a Ràdio Estel, i que escolteu el Joan Alàs, que és enginyer forestal i responsable del Centre de Fauna de Vallcalent, situat als afores de la ciutat de Lleida. I volem parlar dels eriçons, Joan, perquè darrerament n'heu alliberat una desena, concretament al Jardí Botànic de Lleida, una notícia que va sortir el mes d'abril. I bé, explica'ns tu exactament, són eriçons que provenen d'allà mateix i que després heu tornat a alliberar, diguem-ne, allà mateix, no?, perquè puguin fer una vida normal.
Sí, exacte. Bueno, dins del projecte Erissons, cal recordar, com deies tu al principi de tot, hi ha dues espècies a Catalunya, tenim l'erissó clar i l'erissó fosc. Llavors, al llarg de l'any ingressen diversos exemplars, tant d'una com de l'altra espècie. Normalment, l'època d'ingrés, és a dir, l'època on es concentren la major part dels ingressos, sol ser tardor, principis d'hivern. Els eriçons són animals insectívors, llavors a l'hivern estan en una fase d'hibernació. Llavors, els animals que just quan arriben els primers freds no tenen un pes suficient, normalment s'apropen més a nuclis urbans, a masies, a cases de camp, etc., en busca de menjar, perquè els hi falta aquesta acumulació de greix que els hi permetria passar l'hivern amb aquest estat d'hibernació. Llavors, aquesta és l'època en la que coincideix aquest elevat nombre d'ingressos al centre. Aquest any van ingressar molts més animals que altres anys, degut possiblement també a que tenim una àrea d'actuació una mica més gran, com us comentava abans, que de tota la província de Tarragona. I sí que es va detectar que molts d'aquests animals entraven parasitats, amb uns paràsits pulmonars, que no té res a veure amb la Covid, que molta gent ens ha preguntat. És a dir, que d'una forma natural hi ha un paràsit, un cicle d'un paràsit, que una part del seu estadi es desenvolupa dins de l'aparell respiratori dels eriçons, entre altres animals. Llavors, aquests animals van ser desparasitats i, com que ja estaven en ple hivern, es van mantenir aquí en captivitat, diguem, a l'espera de que les condicions ambientals fossin més favorables pel seu retorn a la vida salvatge. Com que teníem bastants animals, vam dur a terme dos projectes de reintroducció una mica pilots. Un va ser, com comentes tu, l'Arboretum, el Jardí Botànic de Lleida, ja que en part d'aquests animals havien arribat d'allí o de les rodalies. Per tant, com que allò era un recinte tancat, ens permetia de mantenir-los un temps més dins de les seves instal·lacions, en les quals s'ha seguit aportant menjar fins quasi a data d'avui. I després, una altra experiència per les mateixes dates amb l'Escola Alba, que és una escola del municipi de Corbins, que està situat aquí a les afores de Lleida també, i que degut a la seva situació estratègica al mig del camp també ens van preparar una gàbia de prealliberament en la qual van acollir un grupet d'erissons i durant un temps també els van tindre en procés d'adaptació i en el qual els alumnes de l'escola van poder també participar d'aquestes tasques. Uh-huh. Han sigut les dues experiències molt gratificants, la veritat.
I són animals que també, perquè ho entenguem, tenen dues gestacions, no? Uns períodes de gestació d'uns 25 dies, dues gestacions a l'any, com dic. Per tant, diguem-ne que la seva proliferació o la seva capacitat de reproducció, en aquest cas, sí que és molt major potser que en altres espècies, no? També per una qüestió biològica de poder sobreviure, oi? Per tant, també fem el focus i fem la importància en que la recuperació, encara que sigui en un temporal, diguem-ne, doncs pot ajudar bastant, no?, en aquesta espècie i també en d'altres.
I tant, i tant. És a dir, el fet aquest de les dues gestacions són estratègies evolutives encaminades a incrementar l'èxit. Llavors, clar, són espècies bastant prolífiques, però, clar, de forma natural també, és a dir, no molts pocs, però no tots els que crien, i tots els que neixen acaben arribant adults. Llavors hem d'invertir una mica més en tindre més cries per la pervivència de l'espècie.
Són uns animals magnífics. També us convidem a que seguiu aquest projecte, com tots els altres que du a terme al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, cap al barri de la Mariola, a la ciutat de Lleida, un centre que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i que va ser creat l'any 1983 amb la finalitat de recollir, de tractar i de rehabilitar animals salvatges. Joan, suposo que aquestes visites podran normalitzar-se, com dius, al setembre. Esperem-ho, oi?
Esperem que la situació durant aquest estiu millori i que de cara al setembre puguem reemprendre l'activitat amb tota la normalitat.
Doncs Joan Alàs, enginyer forestal i responsable d'aquest centre, moltíssimes gràcies per intervenir i a la propera, que ens puguis tornar a difondre més coses de la tasca importantíssima que feu de recerca i també de cria en captivitat i de recuperació d'animals. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem escoltant una jam de mitjans del segle passat amb la West Coast a Califòrnia, com és Hollywood. Es pot dir que es van reunir lo millor que podia oferir del jazz en aquells moments. Us passo dues balades que són molt lentes. Estan escollides amb cura i són ben conegudes. My Funny Valentine i encadenada Don't Worry About Me. La gravació és en viu, doncs tan sols varen assistir-hi convidats i coneixedors del bon jazz i a mi impossible més dir-vos els noms dels intèrprets. A la propera, si de bo.
fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Bretanya. La Bretanya va ser una gossa Golden Retriever que va formar part de l'equip de gossos del rescat en els atemptats del 11S a Nova York l'any 2001. Aquesta va ser la primera tasca com a gossa de rescat. Tenia només 2 anys quan ella, junt amb la seva posseïdora, van ser destinades a la zona 0 del World Trade Center. Durant 2 setmanes van estar cercant supervivents, sense descans, entre els milers de tones de runa. Malgrat el seu esforç, no van trobar-ne cap. La presència de la Bretany, així com la de molts altres gossos de rescat que hi van participar, suposà una gran ajuda, especialment als bombers, que s'hi sentien recolzats i reconfortats per la seva incansable tasca i fidel suport. La Bretanya va estar durant 9 anys en actiu dins de les Forces Especials de Texas, participant en diverses catàstrofes com l'huracà Katrina i el de Rita. L'any 2014 fou condecorada per la policia de Nova York amb el Hero Dog Award, premi al gos heroi, de l'American Human Association. Després de jubilada com a gossa de rescat, va continuar col·laborant com a gossa d'assistència en les escoles amb nens amb problemes d'aprenentatge en la lectura, tasca consistent en romandre al costat dels nens, escoltant-los mentre llegeixes en veu alta, per augmentar la seva pròpia confiança i per millorar la seva lectura. La Bretany va morir als 16 anys, va ser acomiadada i amb tots els honors pel cos de bombers de Texas, qui la consideraven una veritable heroïna.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.